Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Espectacular, Claudio Bravo ahir a la semifinal de la Copa Confederacions aturant els tres penals de la tanda a Portugal. El titular surt fàcil. Bravo, Claudio. Busquem les notícies del dia. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
Molt bé. En clau Barça, ha parlat el representant de Verratti a Itàlia.
Donato Di Campi diu a Sky Sports que no ajuda a fer soroll al voltant de la situació de Marco Verratti.
Agustí Benedito actualitza adhesions per la moció de censura.
Benedito, optimista, pensa que hi haurà moció de censura i aquest estiu, si no dimiteix abans Josep Maria Bartomeu.
A l'Espanyol, aturada la incorporació de Didac Vila.
L'Espanyol anirà per Didac Vila si i arregla la seva situació amb l'AEK d'Atenes i aconsegueix arribar lliure a l'Espanyol.
Cristiano Ronaldo, Portugal, fora de la Copa Confederacions.
Portugal ha eliminat els penals per Xile. Cristiano se'n va i no jugarà el partit pel tercer i quart lloc.
Pau Gasol ha defensat el seu amic Joan Carles Navarro.
Gasol defensa les prestacions de Navarro al Barça i a la selecció espanyola i només entén les crítiques de Barçoques per haver sortit malament del Barça.
Joel González, al Mundial de Taekwondo, es lesiona i queda fora.
El taekwondista de Figueres abandona el Mundial al trencar-se el bessó en ple combat amb el nord-americà Alejandro Chang.
I avui tenim atletisme d'alt nivell al Serraïma.
Sí, senyor, el Serraïma obre les seves portes una vegada més avui a partir de les 7 de la tarda.
Gràcies, Oli. Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el José Antonio Luque. I a través de les xarxes, a través de Facebook i de Twitter, estem preguntant avui en clau Barça si Alanyà ha d'estar ja aquesta propera temporada al primer equip i en clau espanyol si ho sap greu que l'Espanyol hagi deixat d'organitzar el Ciutat de Barcelona, que aquest any ja us podem dir que tampoc es farà. Avui, durant el programa, farem el sorteig d'una entrada doble pel partit del Barça Legends, que es fa demà a les 7 de la tarda a l'estadi del Camp Nou. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Vía móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Ahir a la semifinal de la Copa Confederacions entre Portugal i Xile, Cristiano Ronaldo va deixar una prova més de que moltes vegades fa la sensació que pensa més en ell que en el col·lectiu, en el seu equip. El partit va acabar amb empat a 0, la pròrroga també, i es va arribar a la tanda de penals. Xile va marcar els tres primers llançaments i Claudio Bravo va aturar els tres primers llançaments de Portugal, classificant a la seva selecció per la final. Cap dels penals de Portugal llançats per Cristiano Ronaldo, que probablement es reservava pel quart o pel cinquè per poder sortir a totes les fotografies com l'autor del gol decisiu que classificava Portugal per la final, com ha passat altres vegades amb Portugal i també amb el Real Madrid. Diu el manual que els millors llançadors han de llançar al principi de la tanda, com van fer Arturo Vidal o Alexis Sánchez per Xile, perquè si t'esperes al final, igual no surts a la foto. Avui, a les fotos, no surt Cristiano, surt Claudio Bravo.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Comencem parlant del Barça, Oli. Avui, en clau Mercato, molta tranquil·litat, no hi ha hagut moviments significatius. Segurament el més destacable, unes noves manifestacions del representant de Marco Verratti, no?
Sí, el representant de Verratti, Donato Di Campi, ha parlat per Sky Sports Italia únicament per dir que no es veu que es faci molt de soroll al voltant de Verratti, que no es veu que surtin veus que no són bones pel cas. Se li ha preguntat directament pel Barça què passa amb el Futbol Club Barcelona i diu que prefereix no parlar i mantenir un perfil baix. Recordeu que ahir va tenir una petita conversa amb l'Anaïs Martí i no li va assegurar que Verratti es presenti el dia 4 amb el PSG. D'altra banda, com dius, no hi ha novetats, no és oficial encara si continua o no Gerard López com a entrenador del Barça B la pròxima temporada de la segona divisió, i tampoc és oficial encara si hi ha l'opció de recompra, si es fa efectiva per part del Barça, per Gerard Deulofeu, per exemple.
Una de les poques coses que sí són oficials, s'ha fet oficial fa només 24 hores, és la renovació de Carles Alanyà pel Barça. Podem saludar l'home que el va portar al Barça amb només 7 anyets, és Jordi Condom, que aleshores era el tècnic del Benjamí del Barça i actualment està treballant a Bèlgica, és l'entrenador de l'Eupen. Ens n'anem cap allà. Jordi Condom, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé? Ja treballant, no? Ja esteu entrenant, no?
Sí, sí, des de dilluns passat, aquesta setmana hem començat a entrenar, perquè la pretemporada aquí és ara, i comença la lliga més aviat que aquí a Espanya, es comença a final de juliol, per tant ja en marxa, preparant ja el començament de temporada.
Molt bé, Jordi. Escolta, la trucada és per parlar de l'Anyà, que com saps acaba de renovar amb el Barça, i explica'ns com va ser la història de la seva arribada al Barça, que tu tens aquí un paper clau.
Bé, jo estava entrenador dels petits, els benjamins, i bueno, el paper de l'entrenador, doncs, a Can Barça i molt de llocs, doncs era l'entrenador havia de fer l'equip per l'any que ve, tant si quedaves com a entrenador o no. Llavors jo tenia... buscàvem per tot Catalunya i per Espanya tot on te podíem, els caps de setmana, entre setmana, i teníem ulls a nosaltres també, doncs, en molt de llocs, perquè no l'abast per controlar tot. Llavors, un d'aquests ulls era Rubén Della, que era el coordinador del Cirera, que després ha estat també amb escoles al Barça, doncs, arreu, i me va dir: mira, Jordi, diu, estic controlant la zona aquesta de per aquí, hi ha un nano que destaca molt en petitons, que juga una miqueta més grans, que es diu Alenyà. Diu: ostres, no serà el fill de l'Alenyà, que havia jugat amb el Palamós, havia jugat amb el Lleida, i jo el conec, en Paco, el conec bastant, i hem coincidit moltes vegades. Diu: sí, sí, ho és. Diu: bueno, doncs digue-me on juga cada setmana, que l'aniré a veure. I ja que no hi havia ni calendari per aquests petits, perquè era allò era escoleta. Llavors jo vaig anar al camp de... Era un camp de Mataró, petit, sembla que era el camp dels Salesians, diria, així de memòria, puc dir-ho més o menys, perquè de tant de partits, tant de històries, tant de jugadors vistos, però bueno, més o menys crec que sí. I llavors vaig estar allà al camp, era un camp petit, una escola de terra, dues porteries de futbol sala, i estaven jugant allà, i bueno, i a seguida vaig anar directament cap a en Paco, el pare, i vaig acostar a ell: Paco, què fas per aquí? Ah, mira, que tinc un fill que juga, i ell me pregunta: i tu què fas, tens un fill també per aquí jugant o alguna cosa? No, jo estic al Barça i vinc a veure nanos, dic: hòstia, qui més veu? Mira, tinc el teu. I bueno, dic: ostres, mira, i de veritat que el nano destacava molt i molt i molt, amb els condicions que té ara, doncs imagineu-vos un nano amb 7 anyets, en 7 o 8 anyets, que sembla que era d'aquella època, ben petitó, que en les mateixes condicions d'ara, quan molt petitó, i que destapar, ja en un moment es veu, per veure en Messi, per veure en Carles Anyà, no falta ser gaire bon entrenador ni gaire bon ojeador, allò, el problema és quan hi ha dubtes, però en aquests casos, qualsevol, no hi ha cap mèrit, Llavors ell me va dir que bueno, que l'Espanyol també li havien dit alguna cosa, i l'Espanyol també sempre, doncs, estava, doncs, al quit, que és un castellà, doncs, amb tots els nanos que podia haver-hi a la vora, i bueno, i vaig dir: bueno, mira, doncs, vaig intentar de convèncer-lo, vull escoltar si d'entrenador allà, vine, me cago en dina, va quedar allò, i bueno, al final, doncs, va ser així. Jo me'l vaig emportar també alguns partits a mi, perquè com que el nano, doncs destacava molt de petitó, doncs jo me'l portava, jo tenia el Benjamí A, doncs hi havia jugadors com en aquella època, jo la segona generació, jo he tingut jugadors, hi havia l'Adama Traore, Mustafa Sec, en Margual, que ara està al Sevilla, doncs jugadors així, i bueno, va vindre un parell de partits amistosos al final, siguent més petit del compte, un o dos anys petit, sembla, i ja destacava, ja, o sigui, era un mes de l'equip, amb jugadors que portaven 2 anys al Barça, ja, doncs, que eren estratosfèrics en aquella època, amb les diferències que es marquen aquestes edats quan tens un grup homogeni i més triats com el Barça, no? Sí. Doncs bé, a partir d'aquí, doncs bé, ja dic que molt content, perquè a més era fill d'un conegut meu i d'allò, i de seguir la trajectòria aquests anys, i bueno, per mi també estic molt content, doncs, que hagi arribat, doncs, perquè bueno, no? Fa il·lusió com veus un jugador així i al final acaba arribant, doncs molt content.
Escolta, dius, ell era més petit que els altres un any, ell sempre ha anat com un any per sota de l'edat que li tocava jugar, no?
Sí, quan hi ha el talent, a vegades tampoc les edats no importa, no? Com el talent com no es converteix en una cosa física, sinó que té el talent el té, llavors el tema físic queda a part. A més, ara ha fet una crescuda impressionant, no? El nano està increïblement alt. Jo ara, si m'ho trobés pel carrer, perquè fa temps que no el veig, l'hauria hagut de mirar dues vegades, l'he vist per la televisió, que els queixos
d'aquí... Està fort.
Sí, està, llavors té tot, llavors, bueno, ara faltarà, doncs, que bueno, que es doni els oportunitats que es tenen que donar, no?, perquè costa a vegades amb gent jove.
Aquest és el tema, bueno, aquest és el tema, Jordi, que ara falta que s'aposti amb fermesa, eh?
Sí, perquè tots hem de passar-hi, no? Llavors un jugador es acaba de formar jugant. Llavors aquí està la qüestió, ja ho dèiem ahir també, parlant amb col·legues vostres, al final és que jugues com en Xavi també ha hagut de passar el seu, per dir algun, el seu principi, que no, com són jovenets, ha hagut de donar l'oportunitat i que es vagin fent, i ja es passen etapes i algú té que confiar en ells, no? Jo sé que aquí com el Barça és complicat, no? Doncs l'exigència per part del mateix cos tècnic, dels mateixos aficionats, de la premsa, tothom és molt i molt alta, però bueno, si no s'aposta, doncs el que es diu és complicat, i no és un jugador que per una trajectòria ja, que no el descobrirem ara, no? Llavors, bueno, espero doncs que li surti tot bé, que es pugui apostar amb ell, que s'ho guanyi i que acabi fent-se doncs, amb un lloc a dintre del primer equip.
I a més la decisió d'ell i de la seva família de no marxar, com altres, per exemple.
Bueno, això ja és una cosa de personal que és la tria que es pot fer, llavors vol dir que, bueno, que és... Jo potser també el pare té molta experiència i ja des de petit jo me recordo una vegada parlar amb ell que havien trucat ja representants i té molt clara l'experiència, té molta experiència amb això i jo crec que l'aconsella molt bé, més estem parlant de gent que hi toca, no? I un nano ja de petit ja semblava doncs, que parlés de 7 anys però que semblava quasi un adult, no? Llavors jo crec que el cap el tenen molt, molt centrat i bé, al final la vida són decisions, no sap mai, no? Després, quan estiguin davant es prenen la decisió, després ja no val pensar, ai, si has fet això o l'altre, vull dir, clar. S'ha de ser valent amb les decisions i un cop preses endavant i guanyar-se tot.
Per exemple, en Bola diu, doncs me'n vaig al Mònaco, i ell diu, no, jo accepto continuar aquí. I s'ha de ser valent també per continuar.
Va, és que és això, és que no, a Mònaco aquí a tothom ens agrada també, però bueno, és que el Barça... Barça-Mònaco-Barça per mi és el mateix el top mundial. Llavors, bueno, si ho tens a casa, coneixes la casa i estàs bé, jo crec que, bueno, però jo dic, és cada un també, eh? Llavors, el tema d'anar fora sembla clar que sortir, bueno, pot ser a vegades si no tens res més o la balança, però clar, és que marxar del Barça, jo crec que marxar del Barça pot ser sigut un pas enrere, no? Pot ser un pas endavant per algú, però si confies en tu mateix, la clau és confiar en un mateix, confio que jo puc arribar i puc d'allò tal, confio, si ja no confio en mateix, doncs potser sí, que el més intel·ligent és potser buscar altra cosa, marxar, que pugui tindre una oportunitat, no? Llavors, depèn una miqueta de com es miri.
Tu que has estat al futbol base del Barça, estem parlant molt els darrers dies de la política de Pedrera, amb dos sentits, amb la fuga de talents que s'està produint i també una mica amb la política del filial, no? Que és molt bona notícia que el filial estigui a segona A, però hem assistit les dues últimes temporades a la incorporació de molts futbolistes directament fitxats per jugar al filial. Això també frena l'arribada de la gent que ve de les categories més inferiors?
Mira, ara jo estic aquest desconnectat, no volia ficar-me ara peus on no me toca, però bueno, jo el que penso és que s'ha entrat en un joc ara que hi ha altres ràdies i ha fet, no? Primer la reglamentació, doncs, UEFA, que es pugui arreglar amb el tema de joves jugadors que puguin marxar, que últimament doncs, ja sabeu que ha anat canviant les reglamentacions i bueno, s'està fent. Llavors, l'altre és que al final és un joc. Al final això no acaba de ser un joc i el joc o hi entres o estàs llest. El que passa que, bueno, que jo veient doncs, l'etapa que vaig dir jo, puc parlar de la meva etapa, no la d'ara. Llavors, crec que vàrem signar molts jugadors, vam fer un gran esforç doncs, per molta il·lusió, molta passió, per fer doncs, des dels petits que poguessin arribar i al final doncs, bueno, doncs, no acaben d'arribar masses, no? I és el que jo doncs, dic, ostres, jo apostava doncs, per jugadors com Adama Traoré, que està en el Goro, doncs, sí. que podien arribar, després potser, passa el que passa, hi ha decisions, qui prenen decisions doncs, és el que té més coneixença, no? però doncs, en Sergi Samper, doncs, que doncs, Sant Pere, en Joan Toral, l'Hector Ballarín, jo vaig tenir també l'Hector Ballarín doncs, en l'equip doncs, on estava jo, doncs, bueno, doncs ara que sembla que els vagis a rebuscar altra vegada, no? Llavors, bueno, jo crec que s'ha d'entrar en el joc en aquest, és entrar-hi, però jo crec que s'ha de reforçar doncs, els lligams amb els jugadors que venen en projecció des de la formació, no? Perquè al final el tema de la Madrid i tal s'ha fet per això, no? De crear això, hem sigut un referent, hem estat un referent i hem estat, perquè jo he estat doncs, molts anys, tant com a jugador com a la casa, com a entrenador, doncs sacat això, i és un exemple, encara avui t'ho donem, és l'exemple de la Masia. Llavors, l'exemple de la Masia, la idea és que es veia reflexat després en el primer equip, no? Hi ha molts jugadors també a fora, doncs, que, bueno, que a vegades doncs, potser es va buscar doncs, el que havia marxat altra vegada, o un altre dels que similars a un altre que ha marxat. Però dir que això és l'oferta de la demanda, és complicat, o el que prenen les decisions saben en els moments, no és fàcil, però jo crec que això, que la Masia, doncs, té que el valor de la Masia, com es coneix tothom per la Masia, i que tant s'ha anat a parlar, i que tant s'ha anat a parlar, jo crec que es té que reforçar, i reforçar doncs, quan hi ha jugadors en el primer equip, doncs, provenients de les categories inferiors.
Jordi, tornant al Carles, tu creus que té categoria ja per tenir fitxa del primer equip?
No, m'ho hem posat, jo... estic 100% segur. Jo li he jugat aquests anys i bueno, deia, llavors això es demostra, el moviment es mostra caminant, no? Llavors ell la categoria la té, la intel·ligència, és un jugador de mig camp que amb arribada pot jugar a diferents llocs. Té categoria, és que el que diem, la categoria al final acabarà demostrant si acaba doncs amb la continuïtat, el mateix.
Clar, perquè de moment el contracte el que diu és sí. Que continua el Barça i en cas de ser del primer equip ampliarien dues temporades més i una clàusula de 75 milions. És a dir, encara no el consideren del primer equip. Però jo crec que sí. Té categoria per estar al primer equip, tenir fitxa del primer equip.
Jo també, si em pregunto, jo dic, jo també ho crec.
Exactament.
Això estic 100% segur. Llavors, bueno, fa falta després del que et deia, dintre les condicions que està el Barça i el que és el Barça. Llavors, per donar-li l'oportunitat o no. Però, bueno, si està en el primer equip, ja és el primer pas. Llavors, recordem aquella fornada també amb els Busquets i companyia que en Pep Guardiola va portar al primer equip. També, al principi de tot, semblava que venien de la tercera divisió, semblava que els pugem i a veure què passa. I mira, i al final s'ha apostat i mira quin resultat s'ha donat. Llavors, jo crec que anem pel mateix camí. I Barça, si ho està fent bé en aquest cas, perquè és un jugador doncs, que a partir de poc a poc ja ha fet el pas de quedar-se i de moment ja estem en aquestes condicions, llavors quasi es pot considerar a nivell contractual és una cosa, però crec que la consideració, ja que m'esteu trucant i parlant d'això, és que és el primer equip.
Jordi Condom, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la temporada per allà.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, fins ara.
Sí, 22. Sílvia Ortiz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Has anat a veure aquest matí Agustí Benedito. S'ha convertit ja en un clàssic de l'estiu, la compareixença pràcticament setmanal d'Agustí Benedito. Com va la recollida d'adhesions?
Doncs s'ha reduït bastant el ritme de recollida de signatures. Porta 7.225 suports en 3 setmanes. Segueix confiat que arribarà als 10.000 i que presentarà el vot de censura contra Bartomeu i la seva junta. Recordem que necessitaria 16.500 signatures vàlides per fer dimitir aquesta junta. El vot de censura apunta que serà a després de les vacances, perquè avui Benedito s'ha marcat una data límit, que és el 10 de juliol, i ha dit que si no arriba a les 10.000 signatures abans d'aquest 10 de juliol, es deixaria un parèntesi de temps per presentar aquest vot de censura fins després d'aquestes vacances, per una qüestió de que sigui més fàcil recollir signatures.
Que si això es recull amb signatures la primera quinzena d'agost, per dir alguna cosa, segurament té una efectivitat de recollida molt menor comparada amb recollir-les la segona quinzena d'agost, és a dir, un cop la temporada sigui començada. Coincidiria, si això fos així, l'inici de la temporada amb la interposició del vot de censura i ara sí la recollida física de signatures.
Es va carregant Agustí Benedito de raons, encara més aquesta setmana, després de la publicació d'aquest informe Garcia, fet per l'antic fiscal general dels Estats Units, Michael Garcia, que desvella els negocis de Sandro Rosell amb Qatar durant la seva presidència al Barça. Benedito està esperant la roda de premsa de Josep Maria Bartomeu perquè doni explicacions, una roda de premsa que s'havia anunciat per final de temporada, que encara no s'ha fet. A Benedito li sembla sospitós que no s'hagi fet i es mostra convençut que Bartomeu dimitirà davant la gravetat dels fets.
De fet, jo crec que Bartomeu acabarà dimitint abans de que el fem dimitir. És una situació insostenible institucionalment. Ell no podrà dir que no sabia tot això de Rosell. És que si ho diu mentirà, i si ho sabia, no pot continuar ni un minut més. El diu, vostè sabia que Rosell estava fent comissions i cobrant mentre era president del Barça de Qatar? No pot dir que no, si diu que no menteix. Bueno, per això el vot de censura tirarà endavant, si no pleguen, per això recollirem les adhesions, per això iniciarem un període de recollida i farem les 16.500 vàlides, per això acabarem votant un dia, i per això dos terços de qui vagin a votar finalment li diran que plegui. Si és que ell no és capaç de veure-ho abans, i dimiteix per dignitat i per barcelonisme.
Un altre front obert que tenia Benedito és l'assumpte dels més de 9.000 euros que el Barça li reclamava. Diu que finalment ha rebut la factura, que l'està estudiant perquè hi ha alguns errors, però ha presentat la demanda que va anunciar contra el portaveu del club Josep Vives per intromissió en el dret de l'honor, perquè va dir que Benedito tenia aquesta factura quan no la tenia.
Farem, per dir-ho així, que se m'entengui, el farem sortir de la madriguera, eh? Perquè que sigui un jutge, si ja que ell no fa de moto propi, qui l'obligui a dir la veritat i a situar les coses on han d'estar. És a dir, que acabi dient que el senyor Benedito mai ha estat notificat pel club i que el senyor Benedito, que ha fet el gran pecat d'iniciar un vot de censura, tampoc havia tingut mai aquesta factura.
Segueix el cas, per tant, els jutjats. Benedito continua recollint suports en aquesta web, votdecensura2017.cat.
Molt bé. Oli, la compareixença de Bartomeu, que ell ja va dir fa dies que l'havia de fer i que, com deia la Sílvia i li recordava també Benedito avui, encara no s'ha produït, apunta a finals de la setmana que ve, no?, en principi.
Dijous de la setmana que ve, segurament. Ahir l'Anaïs Martí ens deia això, que seria segurament el dijous. És a dir, dins d'una setmana podria ser el dia 6 la data prevista per aquesta roda de premsa de balanç de temporada.
Hi ha, com us dèiem abans, pocs moviments al Mercato Blaugrana. Una mica més de moviment hi ha al Real Madrid, a expenses que es desencalli el tema Cristiano Ronaldo, que pot començar a desencallar-se ja, perquè Cristiano, com us dèiem, està ja fora de la Copa Confederacions. Ens ha posat al dia de com estan els moviments en clau Real Madrid a les últimes hores Paco González ahir al Partidazo.
Lo que manda en la agenda, digo cronológicamente, es que termine la Confederaciones y hablar con Cristiano, pero de aquí a que pase eso, que puede ser la semana que viene, primero de la próxima semana, solo se cerrarían dos cosas. Una, acelerar lo de Dani Ceballos, que en principio la cláusula es de 15 kilos. Yo no sé si para el Madrid hay alguna rebaja, lo estoy consultando, pero creo que es 15 kilos.
Se comentaba que para grandes clubes se podía reducir hasta 9 esa cláusula.
Y la intención es dejarle en el Betis. O sea, el Madrid ahora mismo creen que Ceballos jugaría muy pocos minutos en la próxima temporada, así que primero hay que llegar al acuerdo con el Betis y decir, lo compramos, lo queréis un año más y os lo quedáis allí para seguir fogueando. Y lo otro que se puede cerrar, digo, en los próximos días es lo de Mariano, que ya está dicho, que sería por 8 kilos al Olympique de Lyon. Ha puesto mucho interés del fútbol español el Español, pero al parecer pone más pasta para el club y para el jugador el Olympique de Lyon. Luego todo lo demás te dice que son asuntos de julio y espérate que no sean de agosto.
Claro, porque imagino que todo se quedará supeditado a ver qué pasa con Cristiano.
Sí,
¿no?
También te digo que ha bajado la alarma un montón, ¿eh? Si era alerta roja cuando salieron las portadas de Portugal, ahora mismo cree que, como no han oído a Cristiano decir eso de me quiero marchar ni nada de eso, que la inflamación ha bajado bastante. O sea que son optimistas al respecto de eso. Y una vez que se sepa lo que pasa con Cristiano, pues ya todo lo demás. Donnarumma, dalo por hecho, pero para la próxima temporada. Cuarto central, salvo que Zidane aparezca a última hora y diga que no, es Vallejo, confirmado.
Així estan les coses, per tant, a nivell de mercato al Real Madrid, amb Cristiano Ronaldo fora de la Copa Confederacions, Cristiano que fins i tot ja abandona la concentració de Portugal, no jugarà al tercer i al quart lloc. Xile, per tant, a la final, van acabar Portugal i Xile empatant a 0, el partit es va resoldre a la tanda de penals, i Claudio Bravo va aturar els 3 penals que va llançar Portugal. L'exporter del Barça, el gran protagonista d'aquesta semifinal de la Copa Confederacions.
Es lo grandioso que tiene este equipo, creo que nunca se da por vencido, siempre aspira a más. Somos un equipo muy convencido de nuestras cualidades, ya llevamos mucha experiencia encima y nos vamos muy felices, creo que es un momento para que disfrute la gente en su casa, llevamos ya muchas finales encima y esperemos salir airoso también de esta.
Claudio Bravo, que podria trobar-se a la final amb el seu excompany al Barça, Ter Stegen, perquè avui es disputa la segona semifinal a partir de les 8 del vespre entre Alemanya i Mèxic. I un últim apunt amb Blaugrana, abans de la pausa i del debat, ha estat presentat aquest migdia com a nou tècnic del Barça femení, Fran Sánchez. Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Baturi. Fran Sánchez ha salido hoy por primera vez en rueda de prensa como nuevo entrenador del Barça femenino. Es un técnico que ya conoce la casa, con 15 años de experiencia. Vuelve tras algunas aventuras por Europa y ha hablado sobre los fichajes del Barça, las dos nuevas incorporaciones que ya ha hecho el Barça femenino, una centrocampista y una delantera, y también ha hablado sobre el protagonismo que le va a dar a las jugadoras de la casa. Apuesta por ellas.
Entenc que en els propers dies doncs, el club ja anunciarà possibles noves incorporacions. Diferències. Bueno, jo crec que un club com el Barça, doncs, que tenim un estil tan marcat, l'estil de joc, doncs, queda bastant definit. A partir d'aquí, doncs, cada entrenador té les seves coses, li dona més èmfasi, doncs, a potser en uns aspectes que a l'altre, però crec que no difraire massa, doncs, a l'equip.
También han confirmado desde el Barça femenino, Fran Sánchez también lo ha dicho, que Jenny Hermoso no seguirá la próxima temporada con el Fútbol Club Barcelona femenino.
Gràcies, Raquel, i molta sort a Fran Sánchez en aquesta nova etapa al club. Un bon planning, un planning guapo pels propers dies. Anar a Open Camp per viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar fa 25 anys els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Les entrades, Oli, estan baratetes.
Sí.
Baratetes, a partir de 7,50 euros fins al 30 de juny, i les pots aconseguir a través de Ticketmaster, del Corte Inglés, de La Vanguardia i d'opencamp.com.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Así suena una abeja común. Y así suenan mil abejas agradecidas contigo. Porque además de haberte comprado un coche con el mejor etiquetado energético, conduces de manera eficiente. Así, sin acelerones, apagando el motor en los atascos y usando marchas largas. Y tú pensando que solo estabas ahorrando en combustible. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros, Vogue por 99 euros y Armani y Carrera y Polo solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
David Vilajoana, hola, bona tarda.
Però jo crec que la prioritat que ha tingut l'actual junta directiva és prioritzar l'ascens del filial i aquest any hem venut una mica l'ànima al diable.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Bé, molt de gust. Un Bracafé a aquesta hora de la tarda. Oli, què et ve de gust avui?
Un espresso.
Un espresso per l'Olivero, sempre a Bracafé. Dani Senabre, hola.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda. Cafè amb llet, eh?
Cafè amb llet, com sempre, fidel a la meva cita.
Perfecte, marxando. Gràcies. És un plaer saludar també avui des de Mediaset al José Antonio Luque. Hola, Luque, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Un talladet, és possible?
Home, i tant, el que vulguis.
Ah, val, sí, sí, doncs ja sí. Està, un talladet, va.
Talladet, perfecte. Luque, que estàs disfrutant, narrant els partits de la Sub-21, que estan jugant de fàbula, eh?
Sí, sí, és una gran selecció, és un gran torneig. És un torneig, a més, que té l'atractiu de que són només 12 equips, que cada partit és gairebé una final, i la veritat és que la selecció ho està fent molt bé, sí, sí, només està a un pas d'aconseguir la cinquena corona, el cinquè campionat d'aquesta categoria, i la veritat és que seria, cas de ser aconseguit demà a la final, un gran èxit pel futbol espanyol, és evident.
I teniu un seguiment molt, molt gran, suposo, no?
Sí, perquè al final és una selecció que enganxa, no? Perquè és una selecció atractiva de veure, amb noms molt importants, amb jugadors que tot i la seva joventut, ja són titulars a equips molt grans del futbol internacional, doncs començant pel porter, per Kepa, que és titular a l'Atlètic Club de Bilbao, després Bellerín, que de moment és titular a l'Arsenal, ja veurem si la temporada vinent és titular al Barça, i després jugadors com Ceballos, Asensio, Denis Suárez, Deulofeu, Sandro, és que és una cosa,
Saúl, és un equip
absolutament escandalós.
Sí, sí. Qui t'està agradant més a tu, Dani? Perquè està renyit el tema, eh? Hi ha sí. molts que estan destacant força, eh?
És molt difícil la llista que acaba de deixar en Luke. Ja jo crec que tots estem d'acord, o molts estarem d'acord, que a mi em sembla que enganxa molt més la sub-21 que l'absoluta, que no vol dir que Lopetegui ho estigui fent malament, però jo veig jugar a la selecció espanyola absoluta i, bé, sí, correcte, està bé, no està lluny d'altres èpoques daurades de la selecció, però jo veig jugar a la sub-21 i em diverteixo, i a vegades és un espectacle futbolístic de tocar la pilota, però a vegades són partits físics, durs i de futbol més modern, i també se n'en surt molt bé, no? Jo, evidentment, clar, no descobreixo res. A mi el jugador que més m'està agradant és Saúl, però clar, un tio que fot 3 gols en un partit tan important i que és migcampista i que quan ha de lluita, no el descobrirem ara, no? I després potser és veritat que Asensio l'altre dia no va estar al 100%, però és un altre jugador que ve de gust veure, la revelació potser la sorpresa més Ceballos, la llista és molt llarga.
Uh-huh. Saúl i Manquillo, que eren opcions pel Barça,
sí,
eh?
Sí, la de Saúl és
el
per...
el tema de David Villa, no?
Exacte, sí, és per fotre's de cops de cap contra la paret, perquè és veritat, també s'ha de dir que en aquell moment, quan Villa va a l'Atlético, bueno, el Barça té Iniesta en una altra edat, em sembla que encara hi ha Thiago al Barça i tal, i potser no era tan prioritari, però has anat tenint opcions preferencials i no l'has executat, i ara ja està desactivada.
Sí, home, per mi és més per fotre's contra la paret, Luque, des del punt de vista del Barça, el tema Asensio.
Sí, perquè és una qüestió, aquesta sí que és una qüestió econòmica que no té res a veure amb els jugadors que tinguessis en aquell moment, sinó amb una perspectiva de futur, no? Clar. Que és el que està treballant, ha treballat en el cas Asensio, i està treballant, la veritat, bastant bé el Real Madrid, no? Amb Asensio, amb Marcos Llorente, ara amb Jesús Vallejo, dos jugadors que tornaran ara al Real Madrid, amb Callejón en el seu moment, que va sortir, també va tornar i va fer un bon rendiment, no? Al primer equip, i jo crec que sí, que aquesta és una qüestió econòmica. No? Algú al Barcelona li va semblar que pagar 3 milions i mig per Marco Asensio era massa, i ja està, i aquí es van esfumar totes les possibilitats que Marco Asensio jugués al Futbol Club Barcelona, i s'ha de reconèixer que en aquest cas, insisteixo, de Marco Asensio i en d'altres, últimament, i escolta, etcètera, etcètera, el Madrid ho està fent bé.
Ahir jo parlava amb una persona que va ser molt important al futbol base del Barça fa anys, i em deia, és que van pagar més per Douglas que per Asensio.
No m'ho recordis, perquè és que no...
És increïble, sí.
No, Asensio no podem pagar, tal, a terminis, pagarem a terminis, el comptat no, tal, i paguen 4 o 5 milions per Douglas.
Hi ha molts oients ara mateix que s'estan donant
tallant les venes.
Sí, és que si ho penses fredament, preferir pagar per Douglas que per Asensio, però en fi...
I ahir el Paco González va dir que era, recordava el Joan, el partidazo que... pràcticament Ceballos és jugador del Madrid,
sí
o sí.
Sí, sí, ho va dir el Poli Rincón també durant
la transmissió. Sí.
Aquesta serà una bona operació també, és un jugador que ha fet una gran temporada, una gran segona part de la temporada amb el Real Betis Balompié, quan s'ha convertit en titular indiscutible, i entraria dintre d'aquesta nova política del Real Madrid d'agafar jugadors joves i de, si cal, deixar-los cedits a qualsevol equip, o l'equip que es consideri en aquell moment, i després que arribin a la plantilla de, en aquest cas, de Zinedine Zidane, ja amb les condicions adequades per ser jugadors importants, no? Mm. I tenint en compte que el que s'ha denominat l'equip B ha funcionat, i de quina manera el Real Madrid aquesta temporada, doncs la política no canviarà, tot al contrari, serà reforçada, i dintre d'aquesta política entraria, evidentment, entrarà el nom de Dani Ceballos.
Sembla que s'estigui donant la volta al mitjó, no, Dani? Perquè aquí al Barça estem immersos en tot aquest debat sobre la pedrera, sí, futbolistes joves que deixen el club, la política del filial, que sí ha pujat a segona A, però després d'una política de fitxatges incorporant futbolistes directament al filial les dues últimes temporades, no s'acaba de fer una aposta en ferm tampoc per la gent del filial, perquè per exemple ahir vam conèixer el comunicat de renovació de l'Anyà, i el comunicat no aclareix si formarà part del primer equip.
Sí, no, jo estic molt preocupat per com s'està invertint la dinàmica, i no ho dic per ser alarmista ni pessimista, és que simplement jo veig la situació en la que estem i sobretot cap a la que caminem, i si tu pares a analitzar fredament penses hi ha molts futbolistes del planter que se'n van un altre cop, que comencen a abandonar Barcelona. Resulta que el Real Madrid està fent les coses bé, està movent-se més ràpid que tu en el mercat i està fitxant jugadors, quan resulta que ha guanyat dues Copes d'Europa i hauria de ser el Madrid el que anés amb calma i el Barça el que sortís com un boig a menjar-se el mercat. I això no està passant, és veritat que estem esperant Berratti, però a veure si anant esperant Berratti perdrem qualsevol altra opció. I els noms que sonen de futbolistes brasilers, de si Paulinho, si Lucas Lima, etc., no il·lusionen. A mi em sembla que estem entrant en una situació perillosament semblant a la d'altres èpoques del Barça, on passava tot això. El Madrid guanyava Copes d'Europa, tu buscaves brasilers desconeguts i la gent del planter se n'anava, que era el 2002, 2003, en l'època Gaspar, no?
Quina sensació tens, Luque?
No, home, jo crec que té tota la raó, no? Jo crec que la situació del Barça és com per fer una, allò que diria el Luis Aragonés, que en pau descansi, una gran sentada, no? Una gran sentada per veure, per traçar, diguéssim, d'alguna manera, no? La línia. Aquí al Madrid ja està, el Florentino Pérez ja ho ha decidit des de fa un temps, i ara es fan les coses d'aquesta manera, no? De moment està sortint bé, això no vol dir que això sigui etern, no? Però de moment està sortint molt bé, i continuen i continuaran un temps amb aquesta línia. Jo sí crec que el Barça s'ha desviat de la seva i que és important tenir objectius de jugadors internacionalment reconeguts, com podria ser el Berratti, encara jo tinc alguns dubtes amb aquest jugador, no per la seva qualitat que la té, sinó per altres coses. Però en qualsevol cas, bueno, és important tenir grans objectius, però evidentment és important també tenir controlat això, el mercat, sobretot al mercat de jugadors joves, al mercat de jugadors joves que són teus, de la Pedrera, vull dir, tot això és important tenir-ho controlat. I la sensació que hi ha, com a mínim des d'aquí, la sensació que es té, és que aquesta altra part el Barça no la té controlada.
I Cristiano passarà per Madrid, ara que ha estat eliminat de Portugal?
Doncs mira, jo parlava amb una persona que té bona informació al respecte fa 15 minuts i em deien que sí. Que sí, que Cristiano passarà per Madrid. Ara el primer que farà, la primera cosa que farà és anar a veure els seus dos fills, que han nascut fa uns dies i encara no els ha vist perquè estava concentrat amb la selecció de Portugal. I després hi haurà viatge a Madrid, hi haurà trobada amb Florentino Pérez i suposo que hi haurà solució.
Fa aquesta pinta, no, Luque?
Sí, més o menys.
Sí, la cosa s'ha refredat molt. I,
sí,
no?
jo crec que sí. Jo no veig com i de quina manera hauria de sortir el Cristiano Ronaldo. No sé quines coses haurien de passar perquè Cristiano Ronaldo sortís del Madrid, no? Jo crec que la millor opció per Cristiano Ronaldo, sens dubte, és jugar al Real Madrid. I ara mateix, dintre d'aquesta política que parlàvem abans, però encara i tot, jo crec que la millor opció pel Real Madrid és que Cristiano Ronaldo continuï.
Ja teniu càmeres a tot arreu?
Tenim càmeres a tot arreu, sí, tenim càmeres a tot arreu, està tot quasi preparat, evidentment sempre tens la sensació que et falta alguna cosa, sí, quan fas una retransmissió d'aquest tipus, bé sigui a la ràdio o a la televisió.
No, jo dic que per Cristiano Ronaldo.
Ah, per Cristiano, deies, sí, pensava sí, que deies sí, per la final de demà.
No, la final de demà
No, sí, per Cristiano Ronaldo tenim càmeres gairebé a tot arreu, tenim el telèfon funcionant, de moment estem tranquils perquè havia de viatjar Cristiano Ronaldo de Kazan al lloc on hi ha els seus fills, veure'ls com a mínim, o sigui que de moment tenim unes hores de tranquil·litat i a partir del moment que Cristiano Ronaldo agafi l'avió i vingui cap a Madrid,
moure les càmeres, vinga,
la
tu,
bogeria,
cap allà,
això, sí.
Escolta, ja que estem parlant de Cristiano, igual és una pedrada meva, però la gestió d'ahir de la tanda de penals del Xile-Portugal, que Cristiano sempre s'esperi a llançar el quart o el cinquè penal, a mi em sembla un error brutal. Jo crec que ell ho fa perquè igual vol marcar el gol decisiu i Però és que ahir, clar, ja quan li toca amb ell ja s'ha acabat la tanda.
No és una pedrada teva, si ho és, no és només teva, perquè jo també la tinc des de fa temps, però no només en Cristiano. En general, la teoria aquesta extesa en molts equips de que el millor llançador ha de ser l'últim, a mi em sembla una estupidesa. O sigui, el tio, clar, has d'assegurar al principi, després, a mesura que va avançant la tanda, ja veurem quan es resol i si un falla o no falla, però quan tu tens un especialista l'has de posar al principi. Estic completament d'acord amb tu, ja s'ho faran, vull dir, no és una cosa que em tregui el son, però em sembla examinar en general el món del futbol.
No lo que?
Sí, sí, jo també ho faria així. De tota manera, jo parlava fa uns dies amb un... I precisament va sortir aquest tema. Parlava amb un, diguéssim, integrant de l'expedició de la delegació portuguesa i em deia que és una qüestió de l'entrenador. En el cas de la selecció portuguesa, eh? Jo no sé si el Real Madrid, no ho sé, no ho tinc contrastat, però em deien que la selecció portuguesa és una qüestió de Fernando Santos, que pensa més amb el cinquè penal que amb el primer, la qual cosa a mi m'estranya també, però m'ho deien de la delegació portuguesa, eh? Em deien, no, és que Fernando Santos, que és un entrenador que vol tenir moltes coses lligades i que és una mica conservador i tal, diu que el cinquè penal és molt, molt, molt important perquè pot ser decisiu, perquè normalment a les tandes de penals arriben equips molt igualats, molt equilibrats, amb molta qualitat, i que normalment, bueno, més o menys s'hauran marcat tots quan s'arriba al cinquè penal. Bueno, ahir, evidentment, la realitat li no va comptava. Treure la raó al seleccionador portuguès, absolutament.
No comptaven en Claudio Bravo, ahir.
Absolutament.
Sí, sí. Escolta, Luque, que abans m'he quedat amb una cosa que has comentat de Berratti, que
sí,
futbolísticament no et generava dubtes i que tenies algun dubte...
Jo tinc dubtes per qüestions de lesions, evidentment. Si repassem la trajectòria de Marco Berratti, és molt fàcil entendre que és un jugador que té una propensió a les lesions, com a que jo no sé el Paris Saint-Germain, però el Barça pot ser preocupant, evidentment, que un jugador que teòricament serà tan important, que ho serà, com el Marco Berratti, tingui aquests problemes de lesions. Bueno, i després això del no vull dir marques, no, però això del cigarret i totes aquestes coses, a mi què vols que t'hi digui, no? I no passa res, que pot ser que amb el cigarret, bueno, el seu rendiment sigui meravellós, que evidentment hi han hagut casos a la història de cigarret i de cigarret al descans, fins i tot de partit.
Cruyff,
per exemple, el cigarret al descans, i el rendiment era absolutament increïble, no? Fernando Hierro, per exemple, al Real Madrid, era un altre jugador que fumava.
Cristo Stoichkov.
Cristo Stoichkov, vull dir que hi ha casos...
Matié fuma i és molt dolent, vull dir que tampoc...
Qui?
Matié.
I aquell porter del PSG, que era l'ama.
Sí,
Bernard Lama.
Però per això dic, sortia la zona mixta fumant.
Sí, però són aquestes coses, no? Són aquestes coses, lo de les lesions, el tabaquet i totes aquestes coses que dius, home, sí, el jugador és bo, sí, és molt bo, evidentment, no hi ha més que repassar qualsevol vídeo o veure qualsevol partit, no? Però jo tinc algun dubte.
Molt bé.
Sí.
Aquí deixem, amics, Senabre, Luque, un plaer,
Molt bé.
Amb aquest so dona gust,
I bona transmissió demà, Luque.
Gràcies, una abraçada ben forta per tots.
Una
abraçada. Adéu, bon dia.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
També dona gust passar una bona estona a Indoor Karting Barcelona, que és el millor karting d'Europa, que té karts de nova generació i nou asfalt. I allà, a més d'anar amb karts, jo sé que tu tens ganes d'anar amb kart.
Sí, jo tinc ganes perquè ja anava a Montjuïc quan estava al parc d'atraccions i sempre m'ha agradat molt.
Però a més, després pots jugar als bolos, perquè hi ha un bowling de 8 pistes, pots menjar al restaurant Pit Stop, menjar americà, i també hi ha l'Acertag, que és el Acertag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande, Euromillones.
Ahora en Motortown, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En Motortown, tu taller de confianza.
12 metros de altura, el reto más difícil. El azar, la confianza,
La estrategia. Se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida. Al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. Mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Mundo Deportiu et convida a formar part d'un mosaic fotogràfic gegant a l'Estadi Olímpic per celebrar els 25 anys de Barcelona 92. Penja la teva foto a mosaicbarcelona92.com i forma part de la història olímpica. Amb el suport de Mundo Deportivo i de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini de CaixaBank, Danone, El Corte Inglés, Frida, Allianz, Coca-Cola, Movistar i Seat. Entra a mosaicbarcelona92.com.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Doncs a l'Espanyol hem de dir que s'està perfilant un altre amistós de pretemporada. Jugaria el dia 10 d'agost a San Paolo, a Nàpols, entre el Nàpols i l'Espanyol, un partit que més serviria de presentació de l'equip italià i que seria, a més, el darrer partit que disputaria l'Espanyol abans de començar la Lliga. Aquest amistós encara no està al 100% tancat, però es tancarà els propers dies. Per cert, que el Ciutat de Barcelona, que ja no es va fer la temporada passada, tampoc es celebrarà aquesta temporada. I sobre el tema del mercat, a l'Espanyol tot està de moment aturat, a l'espera que pugui sortir Caicedo i que rebaixi la massa salarial. Mentretant, s'escapa Mariano, el davanter del Real Madrid, que marxarà a l'Olympique de Lió. I estem pendents també de veure què passa amb Didac Vila, perquè hi ha controvèrsia sobre quan acaba contracte amb l'AEK d'Atenes. El conjunt grec diu que li queda un any més de contracte, que pot prolongar unilateralment aquest contracte, i el futbolista manté que està lliure. L'Espanyol es manté al marge i la postura de l'Espanyol està molt clara. Didac Vila només serà de l'Espanyol si arriba lliure, a cost zero. Si no, es buscarà una altra alternativa per aquesta posició al terreny de joc. I al Girona estem pendents que es faci oficial la incorporació de dos futbolistes uruguaians joves de 20 anys que arribarien cedits de Nacional. Són Maximiliano Villa, lateral dret, i Andrés Romero, migcampista. Del futbol al bàsquet, que ha estat Pau Gasol aquest matí a Barcelona i ha parlat de diversos temes, entre ells del seu amic Joan Carles Navarro, que ahir va disparar amb bala contra ell l'extècnic del Barça, Georgios Barzokas. En Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Pau Gasol ha fet referència sobre les declaracions de l'exentrenador del Barça, Georgios Barzokas, sobre la dificultat d'entrenar Navarro, afirmant que ha estat un dels pitjors anys de la secció del bàsquet.
Bueno, no sé, también hay que tener en cuenta las circunstancias de su salida, ¿no? Supongo que no estará de todo contento, ¿no? De haber salido y pasado pues, un año en el Barça, también cómo han ido las cosas, que ha sido posiblemente uno de los peores años que recordamos del equipo de baloncesto del Barça. Pero, no sé, cada uno tiene sus complicaciones y problemas dentro del manejo del grupo.
Sobre la polèmica i els dubtes que ha generat que el capità Joan Carles Navarro estigui a la llista del seleccionador per disputar l'Eurobàsquet, Gasol ha demanat respecte.
Creo que se merece el reconocimiento siempre y el respeto de todos. Nuestros jugadores más excepcionales que hemos tenido en la historia de nuestro deporte. Creo que sigue teniendo una magia y una chispa, pero Juan Carlos también aporta una serie de valores a la selección, de liderazgo, de presencia emocional muy fuerte, y entonces eso también es algo que quizás la gente que no está metida o no conoce la carrera o el funcionamiento y dinámica del equipo pues no acaba de entender.
Sobre el seu futur i després de trencar l'anterior contracte amb els Spurs, ha comentat que...
Bueno, simplement el que he fet és definir l'opció que tenia per jugar l'any que ve, per obrir una miqueta el ventall i veure si puc, una de les possibilitats és acabar el contracte amb el meu equip actual, que és un dels millors equips de la Lliga.
A més, Pau Gasol s'ha aprofitat l'acte de presentació de la 13a edició de la Pau Gasol Academy per assegurar la seva presència a l'Eurobàsquet, que es disputarà el 31 d'agost al 17 de setembre.
Gràcies, Joan. Encara hi ha més. Cita important a la ciutat de Barcelona aquesta tarda amb l'atletisme. Tenim el míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Serraïma. Entrada gratuïta, entrada gratuïta. Tenim comunicació amb el cap de premsa de la catalana d'atletisme i exatleta, l'Alberto Ruiz. Alberto, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem estat aquest matí commemorant els 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona amb la família de l'atletisme, no, o què?
Sí, ha estat un acte molt maco. Hem estat a l'Estadi Olímpic aprofitant això, aquests 25 anys, doncs hem trobat, mira, hi havia uns quants atletes que van participar als Jocs i hi havia dos campions olímpics, el Dani Plaza i el Javier Sotomayor, el cubà, que ha estat, diguéssim, l'estrella d'aquest event. I també hem tingut una campiona olímpica, una holandesa, Helen Van Langen, i també estava el García Chico i uns quants participants. Ens han trobat aquest matí i hem fet un acte commemoratiu a l'Estadi Olímpic.
Lobito, i què és de la teva vida? Perquè hem parlat avui i fa molts anys, no?, que et vaig veure al CAR de Sant Cugat.
Sí.
I estàs a la Federació Catalana de Cap de Premsa, eh?
Sí, bueno, jo he estat vinculat des que em vaig retirar, o continuo vinculat al món de l'esport des que em vaig retirar, i jo la meva tasca principal, diguéssim, jo sóc de tutor d'esportistes al Centre del Rendiment, i ara fa 20 anys, o sigui que ja ha passat una mica de temps, i també compagino aquesta tasca amb el cap de premsa de la federació. Jo vaig estudiar periodisme, i també ja fa un grapat d'anys, fa 16 anys que estic de la Federació Catalana.
Que gran Lobito, Joan?
Sí, perquè qui no ho sàpiga s'ha de dir que ell era un atleta de molt nivell, saltador de perxa, Alberto?
Sí, avui m'he tingut que posar a l'altra banda, perquè clar, he estat a la convocatòria i tot això, però a l'hora de fer la foto jo també vaig participar en els Jocs i estava amb els atletes. Sí, sí.
Molt bé, Alberto. Escolta, i aquesta tarda el míting internacional Ciutat de Barcelona a Serraïma. Sí. Explica'ns una mica quina hora comença i quines són les principals estrelles que podrem veure.
Sí, mira, el míting de Barcelona ja ara ja fa 4 o 5 anys que el fem coincidir amb el Campionat de Catalunya. Fem Campionat de Catalunya, míting internacional Ciutat de Barcelona. Ahir va ser la primera jornada del Campionat de Catalunya i aquesta tarda és la diguéssim, la part doble, no? És el míting internacional. Comença a partir de les 7 de la tarda. Sí. Jo crec que pels aficionats de l'atletisme i per qualsevol persona és una gran oportunitat de veure atletisme de gran nivell de pista. I com a prova estrella jo crec que tenim el 800 metres, no? Tenim una sèrie d'atletes internacionals molt destacats i el recordman d'Espanya, el Kevin López. Després també tenim el que participarà, el Soleiman, que participarà en 1500. És el rècord mundial de 1000 metres en pista coberta, però sobretot hi ha molts atletes d'aquí, de Catalunya i de la resta d'Espanya, que jo crec que aquesta tarda està garantit l'espectacle.
I només és avui, no?
Sí, sí, era ahir. Ahir era Campionat de Catalunya i aquesta tarda és Campionat de Catalunya en míting internacional. És jornada de tarda-nit al Serraïma i, bueno, hi ha moltes proves. Tenim, per exemple, el salt en perxa, que tenim dos atletes que estan buscant la mínima pel Campionat del Món, el Igor Bichkov i el Didac Salas. Tenim a la Cristina Lara, una atleta que ha fet una gran temporada, té aquesta tarda la prova del 200... Bueno, tenim moltes especialitats amb molta gent de gran nivell.
Perfecte, animem a la gent a que pugi aquesta tarda a Montjuïc, que és molt agradable. Alberto Ruiz, una abraçada, gràcies.
Una abraçada a vosaltres.
Una última cosa, no ha tingut sort Joel González, el nostre medallista olímpic als Mundials de Taekwondo de Corea del Sud. S'ha lesionat al bassó en el seu primer combat i a les primeres de canvi el Joel ha quedat fora de la competició. Sílvia, hem de fer el sorteig de l'entrada doble per anar demà al Camp Nou a partir de les 7 de la tarda a veure aquest partit Barça Legends contra Manchester United Legends. M'hauries de dir un número de l'1 al 50.
El 27.
El 27 correspon al Raúl García Jiménez. La pregunta era si és encertada la política de cantera del Barça. El Raúl García Jiménez contestava que venen promeses massa joves. Raúl García Jiménez, felicitats. Les dues entrades són per tu, te'n vas demà a l'estadi del Camp Nou. Estem al darrer minut d'Esports Cope, notícies d'última hora. Sílvia, què tenim?
Escalfant motors aquest Barça Legends, Ronaldinho acaba de penjar una foto al seu Twitter en un avió volant ja cap a Barcelona. El Camp Nou l'espera demà amb molta il·lusió. I el Bayern li ha assegurat al Barça que no fitxarà Mateu Morey, una altra de les estrelles de la cantera del Barça, que de moment sembla que no s'escapa.
Perfecte, Sílvia, gràcies.
Adéu.
Oli, que vagi bé. Bona tarda.
Gràcies.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra cap a 7:45 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, que Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.